L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar. Vete a merendar. Vete a merendar.
Estem bueno, tots a punt amb el berenar.
No puc, jo avui no podré.
Què et diré jo, amb el cafè? El cafè, les teules, avui teules de Santa Coloma de Gramenet, de Farners,
Farners.
I preparats i a punt per sucar-les i perquè ens expliquis tot aquest terrabastall al voltant del bisbe Novell.
No,
perquè continua sent bisbe.
No, donareu crèdit. Bisbe emèrit.
Bisbe
no està
emèrit.
Gens clar què és el que passarà ara mateix amb aquesta relació amb l'Església. La notícia que va deixar tothom descol·locat es va produir el dilluns 23 d'agost. Xavier Novell, el bisbe de Solsona i bisbe més jove de la Cúria Espanyola, ho deixava, segons un comunicat, per raons estrictament personals. Des de llavors es va desfermar tot tipus d'especulacions per explicar aquest adéu, del tot sobtat, i es va mirar d'explicar per les polèmiques que havia generat Novell al voltant de l'homosexualitat, l'avortament o fins i tot la independència de Catalunya, que també va parlar. Doncs tot això ha quedat descartat després que un mitjà religiós avancés aquest cap de setmana, que el bisbe ho deixa perquè manté una relació sentimental amb una psicòloga i escriptora de novel·les eròtiques. La notícia ha estat confirmada a diversos mitjans per fonts properes a la parella, que, evidentment, com es diu en aquests clàssics, no ha volgut fer cap declaració. Aquesta revelació encara ha agafat més rellevància perquè Novell, com a mínim públicament, privadament ja és una altra història, era un ferm defensor dels postulats catòlics més conservadors. De fet, avui al migdia, el bisbat de Solsona ha fet un breu comunicat sobre els motius de la renúncia de Monsenyor i diu que obeeixen a raons estrictament personals i, per tant, la corroboració o no d'aquestes informacions pertany al seu estricte àmbit personal. El desembre de 2010, vam entrevistar aquí el programa Xavier Novell i va fer una predicció, ell mateix, que realment ha clavat.
I jo quan dic que seré sorprenent és que el que jo faré, el que jo diré, no serà el que feia el vicepredecessor. Soc una mica diferent, tinc idees diferents. Moltes de les molt bones coses que ha fet ell les continuaré fent, però hi ha moltes coses que la gent no se les imagina i que apareixeran.
Que serà sorprenent, realment ho ha complert de manera superada. I just un mes abans, això era el desembre de 2010, va ser a la cadena SER amb la Gemma Nierga, en una entrevista pràcticament també profètica, on va parlar d'alguns temes que ara ens ocupen. Escolteu.
Habla de matrimonio, tener hijos. La curiosidad me lleva a plantearle una pregunta, quizá inadecuada para un obispo, pero ¿se ha enamorado usted alguna vez?
Sí, cuando tenía 18 me enamoré un poco de una chica de mi escuela, muy maja. Intenté llegar a formulárselo, pero en ese momento yo también, hace años de esto, yo también pensaba que para poder pedir a una chica para salir era necesario una cierta madurez y por tanto no llegué propiamente a pedirle para salir. Y después, pues sí, alguna vez alguna chica me había gustado un poco, sí, pero sin llegar a más. Siempre he pensado que el Señor me guardaba. A posteriori pensé, ¿cómo es que no llegaste nunca a dar el paso de pedir para salir a esa chica o a esa otra? Y siempre he pensado, es que el Señor quería guardarme para ella.
Bueno, doncs no l'ha guardat tant com semblava.
Era així. Per ell.
I el nas de la Gemma Nierga li va fer formular aquesta altra qüestió.
Y el Señor le quiere solo para él, ¿eh?
En eso sí, seguro.
No sé si que es egoísta, quiero decir, ¿no? Por lo del celibato de los sacerdotes. No sé si también en eso ha podido tener alguna crisis de imaginar cómo sería una vida compatible, matrimonio, hijos y también el Señor. ¿Cabría todo eso en su vida?
Personalmente, cuando vi a mis hermanos tener hijos y ver lo bonito que es ser padre.
Y tal.
Cuando he visto en mis compañeros de universidad, con los cuales mantengo mi grupo de amigos, ver cómo viven con ilusión ser padres, siempre me reafirmo en qué bonito es eso, pero sin añoranza, sin pensar, yo no puedo, qué mal, qué castración. No. Veo que es bellísimo, que es una vocación magnífica, pero veo que el Señor ha querido que yo renuncie a eso tan bello para tener una familia más grande. Mi rector de seminario decía, los sacerdotes son célibes, entre otras muchas cosas, para que quien no tenga padre pueda tenerlo. Y en ese sentido Dios me ha dado muchos hijos.
Això era desembre del 2010, eh? Com han canviat les coses a setembre de 2021. De seguida parlem amb una persona que ens aportarà un punt de vista totalment diferent sobre aquesta història, que crec que a més tindrà diverses entregues. Però abans intentem aclarir com s'ha precipitat tot en les darreres hores i ho fem amb el periodista de Nació Digital, Pep Martí, que és un molt bon coneixedor dels temes eclesiàstics. Pep, bona tarda.
Bona tarda, com aneu?
Gràcies per acompanyar-nos. Jo fa mitja hora que parlava amb el Pep Martí per actualitzar aquesta conversa i jo amb el Pep li deia, home, ara s'està dient de tot i fins i tot ha sortit una notícia, com ho comentàveu abans, que estava explicant el Salvador Sostres a l'ABC, una notícia que doncs, deia que el bisbe emèrit doncs, podia estar d'alguna manera posseït, no?
Sí.
Afirmava que en Novell està posseït pel diable i que fins i tot el papa Francesc li hauria demanat en dues ocasions sotmetre's a un exorcisme i ell s'hi hauria negat. I jo li deia al Pep, home, aquestes informacions són ja una miqueta fora de lloc, però m'ha deixat bastant intrigat la resposta que m'has donat, que m'agradaria, Pep, que la compartissis amb nosaltres. És a dir, aquesta teoria, algú se l'està prenent seriosament?
Home, quan es tracta del tema de l'Església, els que ens ho mirem des de fora, des del món laic, d'alguna manera, intentem sempre buscar explicacions, diguem-ne, lògiques o racionalistes. Hem de fer sempre un esforç per intentar ens penetrar en tot el que fan els secrets del món eclesiàstic. I clar, des de l'òptica de l'Església, que és tan diferent a la mirada que puc potser tenir jo, doncs és clar, que un bisbe de cop i volta faci aquesta sortida tan espectacular que deixa tota l'Església estabornida, doncs això, des de l'òptica eclesiàstica, ha de tenir una explicació potser poc racionalista. I s'entén que hi hagi persones, com hi ha a la diòcesi de Solsona en aquests moments, i alguna altra diòcesi catalana, que sí, que potser creuen, afirmen, que pot donar-se un cas, doncs, de possessió diabòlica, anem a dir, no? I després van lligant coses que potser no es poden lligar massa, però el perfil d'aquesta dona, la Sílvia Cavallol, que es veu que és una persona molt aficionada a tot el que són els temes una mica esotèrics i satànics, i el fet que també el bisbe Novell és una persona que està molt interessada en aquests temes, perquè, de fet, cada diòcesi té un sacerdot que es dedica a l'exorcisme, no? A aquelles persones que ells creuen que està en mans del maligne, doncs intentar resoldre'ls el problema. En el cas de Solsona, era ell mateix, era el bisbe qui havia volgut assumir aquesta responsabilitat. Vol dir que bé, potser aquesta afició els havia d'alguna manera agermanat, però...
Clar, perquè aquesta és l'altra pregunta, com es coneixen?
Aquesta és una pregunta que encara no podem respondre, no? Ella és una dona del territori, de Súria, ella és escriptora, ella de fet de formació psicòloga clínica, havia estat també més jove monitora de ioga. Va començar a tenir una certa dèria literària, va escriure aquests llibres que són uns títols que realment, allò que diem, la realitat sempre supera la ficció, no? Perquè Trilogia Amnesia, El infierno en la lujuria de Gabriel. És l'última novel·la que ha fet, l'última entrega, que precisament es tracta d'un senyor, un protagonista, Gabriel, que sembla que pot estar posseït i que coneix una psicòloga, que es diu Helena. I aquí, doncs, entre Déu, entre Satanàs, en fi, el tema de les sectes, del bé i del mal. Ara, tot això que estem dient són especulacions que poden ser totalment ficció, no? Tenim
a mi el que m'has deixat parat és que hi hagi algú, dius la diòcesi de Solsona i també diòcesi catalana, que bueno, que hagi posat damunt de la taula aquesta qüestió. És a dir,
segons explica, el papa Francesc també estaria...
Això és el que ha dit.
Veuria amb bons ulls que li fessin un exorcisme.
I tant que se li ha de fer.
Això ja no ho sabem, eh? Això ho ha dit algú, però...
No, per això dic, que clar, fins i tot és que s'acudi aquest rumor, dius, home, això ha arribat per tant a... Això
corre aquest rumor. De fet, des que es va conèixer el comunicat el 23 d'agost, la veritat és que aquesta hipòtesi que s'ha acabat més o menys confirmant no era coneguda, en principi. Si era coneguda, ho era per molt poques persones. Van començar a sortir tota mena d'especulacions, si ho recordeu.
Sí.
Fins i tot s'havia parlat, hi havia una hipòtesi de tipus, anem a dir, ideològica o política, que si havia estat doncs, cridat a l'ordre severament per algun posicionament seu pro-sobiranista, no? En fi, es van dir moltes coses. Havia parlat també d'una possible tendència homosexual. En fi, un munt de coses que s'ha anat dient, i ara sembla que pren cos aquesta última hipòtesi, i jo penso que, com ell deia molt bé, us sorprendré, no? Jo penso que aquesta història encara ens ha de donar notícies bastant, bastant sorpresives.
Tots els que hi enteneu, tots els que hi enteneu, esteu dient el mateix. És a dir, que és l'inici d'un fascicle que s'anirà completant en els propers dies. Ja ho veurem. Més enllà de que cadascú pugui mantenir una relació amb qui vulgui, el fet de ser bisbe, i a més podríem dir de l'ala conservadora, fa la notícia, diguem-ne, encara més contradictòria, perquè tu no el defineixes com un home polèmic, el defineixes com un home contradictori.
Contradictori, polèmic per les coses que diu, és un home d'excessos. La trajectòria del bisbe Novell és d'excessos. Hi ha molt poques, ben molt poques etapes de la seva vida en què s'hagi caracteritzat per una posició, anem a dir, més o menys central. A l'Església tothom s'adapta. Si el papa és molt conservador i els béns de Roma són conservadors, la gent s'adapta. Ara que hi ha un papa que sembla una mica més liberal, tothom s'adapta. Ell, més aviat, ell quan era progressista, era molt progressista, i als anys 90 era un sacerdot molt proper al bisbe d'Eig, de Solsona, defensava que els sacerdots es poguessin casar, defensava l'ordenació de les dones. Després va anar a fer el doctorat de teologia a la Gregoriana a Roma, i va venir, ell va dir que va venir convertit, diguem-ne, a la doctrina més conservadora.
Vols dir que allà el van cridar una mica l'ordre, poder?
Com?
El van cridar l'ordre, poder, una mica allà.
Jo crec que no, jo crec que més que cridar l'ordre, jo penso que ell va descobrir una mica tota la litúrgia que envolta el poder romà. És un home una mica influenciable per l'entorn, jo crec. Els ambients d'aquells anys eren un papat, doncs, després de Joan Pau II, el papa Ratzinger, eren uns papats més aviat restauracionistes, conservadors, i ell es va aferrar a aquesta doctrina i va tornar més conservador que els conservadors que hi havia aquí, no? Sorprenent també a tothom. El mateix va passar amb el tema nacional. El 2013, la diòcesi de Solsona va prohibir explícitament que les campanes s'afegissin a la via catalana. El 2015 va ordenar un bon repic de campanes perquè ja s'acosta el dia de la llibertat. Uns canvis una mica bruscos, no? Una mica sorprenents, sí.
En tot cas, podríem dir que és una persona que indiferent no deixa ningú. Ara el tenim buscant una nova residència i fent ús, diguem-ne, del que és la seva feina base, no?
Ell té estudi, a banda de teologia, que són posteriors, ell havia fet enginyeria agrònoma. I és possible que per aquí canalitzi les seves noves inquietuds. Hem de veure.
És un tema que, com dèiem, n'anirem parlant molt sovint.
Té tots els ingredients d'un colobrot, però...
Abans ho dèiem, sí, per fer una sèrie. Sí.
Però hi ha una altra cosa també, diguem-ne, més terrenal, mai més ben dit, que molta gent es pregunta quin és el futur, diguem-ne, eclesiàstic, no? En diem emèrit, però ell, o sigui, com es soluciona la seva situació actual?
Jo, després d'aquesta sortida, ell, evidentment, quan un sacerdot o un bisbe vol allò penjar els hàbits, hi ha un procediment, jo no sóc especialista en dret canònic, però el que sí que és que s'ha d'enviar una carta al superior, en el cas seu el superior és el papa, explicant els motius, etc etc. De moment el papa l'ha alliberat del ministeri episcopal, però ara ell hauria de demanar l'aixecament del celibat. I aleshores, a efectes pràctics, ja no exercir, un cop se li concedeixi aquesta dispesa, que des de fa 12 o 13 anys és molt més fàcil, s'ha liberalitzat molt, la dispesa pontifícia per qui vol deixar d'exercir com a sacerdot, i això és el que succeirà, jo crec, amb un procés bastant ràpid. Altra cosa és que ell perdi formalment el títol de sacerdot, perquè jo crec que en el dret canònic l'ordenació és un sacrament, no és com un càrrec que anomenen governador civil i demà et destitueixen. O sigui, ell formalment seguirà sent sacerdot. El que, per exemple, jo m'he fixat avui amb el web de la Tarraconense, ja no figurava ell. És a dir, normalment, quan un deixa de ser bisbe i és emèrit, totes les fotografies estan allà, no? La seva jo no l'he sabut veure. I per tant, home, i després d'aquesta sortida, si ja no el tenien gaire com un dels seus, si el veien una mica aliè o heterodox, imagineu-vos ara.
No deixaran la samarreta penjada, no?, si féssim un símil amb una altra disciplina. Escolta'm, Pep, com heu pogut comprovar, és un molt bon coneixedor de tots aquests temes eclesiàstics, el Pep Martí, periodista de Nació Digital. Carrega bé el mòbil, perquè crec que t'haurem de trucar algun altre dia properament. Gràcies per acompanyar-nos i una abraçada.
Moltes gràcies, ho feu
sí,
molt bé,
eh?
Una abraçada.
Gràcies. Gràcies. Adéu-siau, Pep.
Gràcies. No sé on veieu la notícia amb això, jo ho trobo normal. Un tio que entre una novel·la eròtica i una bíblia decideix escollir la novel·la eròtica, jo trobo que és el que tothom escolliria, la majoria de gent. Aviam, els que no són normals són els altres. La majoria de gent que escolliria.
Com dèiem abans, el desenllaç d'aquesta notícia ha deixat descol·locats els entesos en la matèria, però avui ens ha cridat molt l'atenció una altra versió del que estem explicant. Aquesta nova versió l'explica en un article publicat a la revista Religión Digital la religiosa i activista social Sor Lucía Caram. Sor Lucía, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Abans que res, tu vols deixar molt clar en aquest article que aquest cas no és el d'una dona que hagi seduït a un capellà. Això ho dius en aquest article.
No, de cap manera. Jo crec que estem... aquest és un capítol més de molts capítols estrambòtics als que ens va portar la vida de Xavier Novell, des de que era l'infant terrible de seminarista que anava d'un extrem, de que va anar a Roma i es va convertir, i després van fer bisbe i va dir un dia una cosa i l'endemà deia el contrari. No? Jo penso que estem en un episodi més d'una persona que jo no sé què pensava quan el van fer bisbe, perquè els que coneixien la seva trajectòria no ho entenien, però és que hem vist, quan ell era bisbe, moltes situacions d'un desequilibri i d'una inestabilitat que realment eren, que podíem dir que no eren congruents amb el seu ministeri ni amb el servei que se li havia encomanat. No?
Posa'ns algun exemple, perquè nosaltres no coneixem aquesta realitat, Sor Lucía. Què vols dir?
Bueno, Xavier Novell és una persona de molts extrems. Xavier Novell és una persona que avui diu una cosa i l'endemà diu tot el contrari. Ell va participar en el Concili Provincial de la Tarraconense, on estaven els capellans més progressistes que anaven de la mà del bisbe d'Eit, i ell és el que cada cop que parlava defensava el sacerdoci de la dona, el celibato opcional... tot això que ens plantegem i que en diversos àmbits són de diàleg i de discussió per veure si l'Església evoluciona. Bé, ell ho plantejava d'una manera molt, molt radical i molt convincent i defensava amb tota la seva passió aquest postulat. Quan torna a la diòcesi, quan s'ordena de capellà, el bisbe d'Eix deixa de ser bisbe, ve el bisbe Traserra, un home conservador d'una altra línia diferent, l'envia a estudiar a Roma i en Roma diu que experimenta la conversió i que va veure la llum. I es converteix de ser el gran liberal d'esquerres i que anava amb els postulats més avançats de l'Església a un martillo d'hereje. I torna, amb aquest discurs, jo penso que aquí va veure com una església per fer carrera eclesiàstica, es va fer apadrinar per Monsenyor Ladaria, que és el prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe ara, va buscar bons padrins i van fer bisbe. I quan va començar com a bisbe, va començar amb el seu discurs cada cop més radical i més estrident, sobretot en la realitat de l'Església de Catalunya, no? Més tots els que l'havien escoltat a ell com parlava. I de cop i volta ens trobem amb una persona que intentava controlar les consciències. Hi ha un episodi que és bochornoso, no? Quan unes noies van a fer la confirmació dels pocs que avui es confirmen, i quan van a confirmar-se anaven en unes minifaldes. Normal, les noies avui va dir que no es podien confirmar i que no podien anar hacia l'església. I més per poder ensenyar a la gent lo malament que ho havien fet les noies, va pujar la foto de les noies amb un escrit a la seva xarxa social, al Facebook. Després, als joves, als pocs joves que quedaven dintre de les parròquies, que estaven en els escoltes, els va fer fora perquè no entraven dintre dels seus postulats de catecumenat i de la seva manera de pensar. Un home de molts enfrontaments. Es va negar a dialogar amb els capellans que venien d'una església més oberta de la línia del bisbe d'Eix. No tenia ningú al seu costat. I quan van anar veient els capellans la postura que l'anava tenent, els que eren més joves, mica a mica el van anar deixant. Clar, però què va passar aquí amb tot això? Que sí, el titular fàcil va ser que era el bisbe independentista. No, no, no té res a veure amb el que va passar, que ara s'ha enamorat d'una dona, no té res a veure. Amb el que realment l'Església estava preocupada amb el Xavier Novell era amb la seva obsessió amb el tema dels gais. Entonces, els gais. Ell es va apuntar a totes aquestes teràpies de conversió. Uns diuen que va fer aquestes teràpies ell mateix, perquè en un moment donat va confessar que primer cop que s'enamorava d'una dona. Però el cert és que ell era un mentor d'aquestes teràpies i que ell va portar molta gent de la diòcesi i fins i tot alguns seminaristes a fer aquestes teràpies. Unes teràpies que el Papa Francesc ha dit que són morboses i terribles, de la que els que participen en aquestes teràpies hi ha gent que ha tingut intents de suïcidi i que acaben desequilibrats. Aquesta gent el denunciarà. Aquesta gent el denunciarà perquè va atenta contra la naturalesa, el s'ha estigmatitzat, el s'ha posat contra les cordes. El seu postulat, per altra banda, era en contra del divorci i era una condemna brutal al que es casava i es tornava a casar, a tenir una parella. De cop i volta resulta que d'un dia per un altre penja la mitra i es va amb una dona i sembla que alguns volen presentar-la com una història d'amor, perquè a més, per més inri, una dona que escriu novel·les eròtiques i satàniques. Una anècdota més de Xavier Novell, que jo penso, com diuen en castellà, que és un juguete roto. I em fa pena la psicòloga amb la que està, perquè no sap al costat de qui està. Jo dic amb pena, amb una persona, amb un bisbe al que sé que l'Església li ha ofert, em consta que li han ofert tot tipus d'ajuda, perquè psicològicament es veia que anava a la deriva.
És a dir, que l'Església havia detectat que tenia un problema psicològic i que li havien ofert ajuda.
Sí. Això era sapigut absolutament per tots. Una persona que vivia constantment fent pujades i baixades, canvis d'estat d'ànim, afirmacions, avui dia una cosa i demà deia el contrari. Però sobretot jo penso que el detonant dels últims temps va ser el tema de lo de les teràpies de conversió. Aquestes que en les que el Papa va a tolerància zero, que estaven en la diòcesi de Granada, en Torrente, en València també s'estaven fent, en Alcalá de Henares, i el Papa realment estava molt en contra d'aquestes teràpies, i un dels grans militants i que portava gent era Xavier Noel.
O sigui, tu n'estàs descrivint una persona de difícil equilibri mental.
Jo crec que una persona que emocionalment i mentalment necessita ajuda. Per tant, penso que no hi ha una responsabilitat, podríem dir, moral per part d'ell, que penso que no està en sus cabales. Aquesta és la impressió que jo tinc en les seves actuacions i amb l'itinerari que hem anat veient en la seva vida, no? Dite jo, si vol sortir i casar-se i tal, que faci la seva vida, perfecte. Nosaltres lliurement hem assumit uns compromisos i hem de fer les coses d'una manera que quan hi ha gent que depèn nosaltres intentem no ferir-les tant, no? Per tant, jo penso que si el surt, el millor que podia fer en aquest moment escoltar que deia, bueno, pues ara en aquest moment, bueno, pues se li ha concedit que no sigui bisbe, no? Jo crec que s'activarà molt aviat el procediment per fer el que es diu la reducció a l'estat laical, que és perquè deixi de ser capellà i que pugui, bueno, fer lo que ha decidit fer, que és s'enamorat i tenir una família i tenir una nova vida, no?
En el teu article ets molt contundent, dius: la percepció de muchos era que no gozava de salut mental manifiesta ni de mucho equilibrio emocional.
Sí, jo crec que veurem altres capítols d'aquest serial, segurament.
Però quan dieu això, a què us referiu? Perquè insisteixo, que tots els que hi enteneu dieu que estem al principi. Què anirà sortint més? És a dir, què més s'ha d'explicar del bisbe Mèrit?
Jo penso que la gent que ha participat en aquestes teràpies a la que ell mateix el va portar i els va conduir, és gent que està molt rebotada. Hi ha gent a la que vivia la fe d'una manera, molt com un sometiment amb els que ens es posava una determinada disciplina. Hi ha gent que està molt rebotada i molt ferida. Entonces, hi ha gent que la gent no es quedarà callada, la gent vol algun tipus d'explicació i segurament el tema de lo de les teràpies aquesta de conversió penso que és el que més cua li portarà i molt més mal de caps a ell mateix, no? Perquè
l'Església no va ser capaç d'aturar-ho a temps, Sor Lucía?
Jo penso que l'Església és la que va intentar aturar-lo a temps, la que li va cridar l'atenció i la que el va posar fre. Jo m'imagino que és un dels factors que han accelerat la seva sortida. Perquè estem parlant d'unes teràpies que són gravíssimes.
I ell les organitzava o no?
No sé fins a quin punt. Jo tinc constància de que ell havia participat, li donava suport i també de que havia portat gent a aquestes teràpies. I sé que hi ha gent que vol denunciar. Ho veureu en els pròxims dies i esperem que Esperem que no es faci més mal ni a ell ni a la gent que ha quedat ferida en el camí. A mi em preocupa moltes vegades això, la gent que queda desenganyada i ferida en el camí, no? I jo penso que com a creients hem de tenir cura també d'això, no? Mm-hmm. I era una persona que en aquest moment penso que lo millor que ha passat és que doni un pas al costat. El bisbe Romà Casanova deia: estem perplexos per lo que ha passat, no sabem què ha passat. Bueno, jo penso que hem anat veient molts capítols i moltes situacions que en la diòcesi de Solsona crec que no s'esperaven aquest final, però penso que molts han respirat perquè no podien viure en aquesta situació con la que estaven vivint durant des de fa molt temps.
I aquesta història que comentàvem abans, que més és un rum-rum, deia, difícil de creure, però vaja, que hi és, de la possessió diabòlica, tot plegat, què en penses?
Jo crec que estem davant d'un problema psicològic més que d'un tema d'una possessió diabòlica. A mi aquestes coses em costen molt més de... A vegades, quan no sabem, tiren pelotes fora i es diuen coses d'aquestes, no? Jo crec que estem davant d'una persona que necessita un acompanyament psicològic i que necessita algú que l'ajudi a encaminar-se, no perquè estigui en el mal camí. Em refereixo als canvis tan bruscos i tan radicals de postures, de pensaments, d'estat d'ànim, de decisions, de posicionament davant la vida, sobretot quan això passa i tu tens encomanada gent i que des de la fe t'han fet un vot de confiança, són moltes les ferides que es fan, no? Per tant, jo... Com a creient, crec que hem de pregar pel Xavier Nobel, hem de donar-li tot el suport que necessiti, però el suport que necessita també és que l'Església no el deixi en aquest moment a l'hora d'una ajuda psicològica o el que necessiti per poder viure. Jo penso que se l'ha d'ajudar a que pugui viure, a que pugui trobar una feina, a que pugui refer la seva vida, com si diguéssim, perquè l'Església, si estem ajudant a altres, no ajudarem als que estan també amb nosaltres, però a vegades la manera d'ajudar-los no és que continuen fent el que estaven fent, sinó precisament ajudar-los a trobar el seu lloc i el seu equilibri, també.
Doncs, senyor Marcelí, escolti'm, ja ho ha sentit. No. A pregar i a resar pel bisbe emèrit.
És el que s'ha de fer.
Sor Lucía, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Pregar, resar, però donar-li ajuda, també, perquè
sí, sí.
Si no fem res. Sí, adiós, rogando, con el macho dando.
Sor Lucía, gràcies, fins una altra.
Gràcies, Sor Lucía, bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu, Lucía, bona tarda.
Bueno, ens queda només una pota de tot aquest tema, que ja veieu que tindrà diverses entregues. Avui, clar, parlàvem de literatura eròtica i satànica, i dic, bueno, hauríem de veure de què estem parlant exactament, no?
Home, sí.
He anat a comprar, m'he comprat el llibre de la Sílvia Caballol, que és la nova parella del bisbe, que es diu Triologia...
Que es prepari a petar-ho. No, pel que fa a nivell de vendes.
Escolta,
perquè el seu llibre fins ara...
No en tinc cap dubte.
Sí, està exaurit a tot arreu.
Es diu Triologia Amnèsia. Triologia Amnèsia. El llibre porta un avís, que no és per menors de 18 anys, i explica la relació prohibida entre un psicòleg i la seva pacient, que és adolescent, que pateix amnèsia. Llavors ells dos fan unes teràpies perquè ella recuperi doncs, la memòria del que ha oblidat.
Però llegireu algun tros?
Bueno, jo tinc un fragment, perquè jo m'he comprat el llibre.
Sí. Ah, doncs llegeix.
Bueno, bé, jo com que no
tinc... has pogut aconseguir
el llibre. Jo he aconseguit el llibre. Llavors, tinc un fragment per veure una miqueta de com va aquesta història.
I després comparem amb la Bíblia.
Però li he enviat el fragment, que ho farà millor que jo, segur, a la Montse Llussà. L'he enviat a la Montse Llussà.
Que... Però ja m'ho sorra a la Bani, vull dir...
No,
tot i que és un home, ja,
sí.
No ho entendríem,
Clar, tu li donaràs un...
Amb tu
entrarem dins el llibre. Amb el cas de la Bani marxarem del llibre.
En aquest cas, efectivament, la Montse és el moment en què ell, el psicòleg, doncs es desferma.
A veure, calleu.
I entra...
Es deixa anar, no?
Sí, es deixa anar.
Sí, llegeix.
Espera el cap. Sí, ara, és un home adult, diguéssim, amb un adolescent, que això d'entrada ja és qüestionable.
No, a veure, fixa't, que... Llegeix!
La beso como un loco hambriento y oigo sus jadeos de sorpresa en mi boca. Tampoco yo puedo dejar de gruñir, pues la deseo con locura.
Ja estic, nena. Ja estic.
Però si acaba de començar, esperi un moment.
Ja estic, esperis. Hosti, nano. Oh,
me inclino hacia adelante hasta que la tengo tumbada en la cama boca arriba y yo ahorcajadas encima de ella. No dejo de besarla en la boca ávidamente y con una ansia voraz.
Ya estic.
Ella tiene sus manos en mi pelo y me lo revuelve. Dejo de besarla y la miro a los ojos. Está tan excitada como yo. Su pecho sube y baja apresuradamente y su respiración está acelerada.
Nena, por favor.
Le agarro la camiseta por debajo y la hago ascender lentamente hasta quitársela por la cabeza. No lleva sujetador debajo y puedo contemplar su joven y perfecto cuerpo.
Sense sustents, anava ella.
Todo en él es sublime, empezando por sus turgentes y redondeados pechos.
Ay, Montse, ¿cómo es esa, eh? Es
que siguiendo por su liso vientre y terminando por su estrecha cinturita. Ay, Montse, jodidamente exquisita.
Ay,
eres
si un
tan bonita,
Montse,
pequeña. Te deseo, Jorge, desde el primer momento en que te vi. Exacto. Escuchar estas palabras era el pistoletazo de salida que necesitaba para balanzarme sobre ella de nuevo y probar todas y cada una de las partes de su cuerpo. Empiezo a succionar su cuello y sus pechos mientras froto mi erección contra su sexo sin parar.
Esto es lo más bonito que he leído de la 50 sombra del rey.
I ella sense sustents, eh?
Bueno, jo crec que ens hem fet una idea. Són les lectures que suposo li feia aquesta escriptora al bisbe Novell. No m'estranya que el bisbe Novell.
El bisbe Novell llegia la carta de Sant Pau.
Hagi perdut el birret.
Se ponia perraco, se ponia. Voleu una mica més o...?
Sí, una mica més.
Ara sí que el Xavi hauria de posar alguna campana per això, eh?
No.
A pesar de haber ropa de por medio, siento que puedo correrme en cualquier momento.
Ella jadea.
Feu callar, feu callar vosaltres, eh? Sí,
que jadear.
Ja està. Serra, gràcies.
Per mi pot seguir,
eh? Agafa't el llibre. Per mi no.
Tornar de vacances no està tan malament quan tornes a l'illa. Perquè t'esperen els teus llocs preferits de sempre, el Rebost, i una gran oferta en tot el que necessites per a la tornada a l'escola. I a més, el diumenge 12 obrim perquè puguis aprofitar el dia. Tornar amb tot és molt de l'illa.
Versió RAC 1.